Agraeixo als organitzadors la invitació a participar a la jornada d'avui i a Manel Jorba l'amabilitat de facilitar-me la consulta dels dietaris inèdits. No hi ha un títol més adequat, penso, per presentar les lectures europees de Joan Estelrich a la llum dels dietaris de 1918-1920, que són els que comentaré en aquesta comunicació. L'expressió al món d'ahir, en el sentit que l'utilitzava Stefan Zweig per qualificar el món desaparegut en la Primera Guerra Mundial, serveix per centrar l'univers de lectures d'un jove Estelrich, però també per definir el món cultural d'on ve, els projectes que l'absorbeixen quan tot just comença a situar-se a Barcelona, és a dir, entre els 22 i 24 anys, i també ens ensenyen cap on va l'orientació d'Estelrich com a activista cultural que ben aviat es posarà al servei de Francesc Cambó. Els dietaris d'aquests anys, sumats als publicats i als inèdits, tenen el valor d'il·lustrar d'una manera vivencial un episodi de la història cultural del moment, que és el distanciament progressiu entre Joan Estelrich i Eugeni d'Ors, que portarà al trencament de relacions i, finalment, a la incorporació d'Estelrich al catalanisme, entès com una activitat de política cultural. La base de l'itinerari d'Estelrich és l'espiritualisme. Alimentat des dels anys de formació a Menorca, aquesta via espiritualista progressa d'una manera absolutament autodidacta, a través de les lectures d'autors estrangers, francesos, italians, anglesos, alemanys i nòrdics, que Estelrich assimila des que s'instal·la a Barcelona el setembre de 1917, per residir-hi d'una manera gairebé permanent. Va començar a treballar de lector a la Casa Gili. Va col·laborar amb l'Ors al Seminari de Filosofia, als Quaderns d'Estudi, a la Col·lecció Minerva, mentre escrivia a la Veu de Catalunya, a la revista, i començava a teixir tot de relacions, una xarxa de relacions culturals a Barcelona. La primera cosa que ens hem de preguntar és com arriba Estelrich a Barcelona a finals de l'estiu de 1917. Comptava amb una bona formació de batxillerat, completada a l'Institut de Mo, i una experiència de periodista a Menorca i a Mallorca, però no tenia estudis universitaris superiors. En més d'un moment del dietari apareix la recança que aquesta situació li produeix i s'explica també al dietari inèdit com es va matricular a l'Escola Normal, instigat per alguns companys, ara no m'atrevia a assegurar-ho, però em sembla que és el mateix López Picó, però abandona els estudis. Per tant, la base de la formació és tot autodidacta. Just és importantíssim per entendre el complex d'inferioritat que arrossega davant dels intel·lectuals barcelonins que se'l miren amb aires de suficiència i amb un cert menyspreu, amb excepcions molt il·lustres, com el seu amic Joan Creixells, López Picó, que l'invita a col·laborar assíduament a la revista, o el mateix Josep Carner, qui té converses sobre lectures angleses i li proposa més d'una vegada de col·laborar en un projecte editorial que mai no va arribar a bon port, la creació d'una editorial catalana. De les relacions d'Estelrich amb tots aquests col·legues noucentistes ens en parlarà aquesta tarda Manel Jorba, per tant no m'hi estendré. En un moment del dietari inèdit, Estelrich reporta l'opinió que Joaquim Folguera, segons la qual era vist com el més físicament externament vuitcentista de tots els companys de la revista. Jo gosaria dir que aquest retrat extern es correspon amb l'intern, dominat per una actitud filosòfica i vital que deu molt més al món d'ahir que al món modern. La memòria de les illes de Mallorca, però especialment de Menorca, i els records dels primers temps d'estudis humanistes, és vivíssima en aquesta etapa barcelonina primerenca, com també ho és la del passat de militància en el conservadorisme i catolicisme més reaccionari, que desemboca en una profunda crisi espiritual i religiosa, testimoniada en una entrada del dietari inèdit del 1918 que teniu reproduïda en el handout de la darrera pàgina i que llegiré, potser no tota, però bona part. Diu Estalric el dietari inèdit, és una entrada de l'abril del 18. La més gran felicitat que l'home pugui esperar en aquest món és quan viu tranquil·lament en son estat amb esperança ferma i certa d'un pervindre molt millor. Això ho trobo del Zibaldone. Aquest estat diví jo l'he experimentat als 18 anys, després d'haver contribuït al triomf electoral d'una esquella, diputat conservador a Corts de Ciutadella, considerat i conegut a tot Menorca, sense res que em preocupés i amb l'esperança segura i apacible d'un esdevenidor ple de joia. En política tingué aquestes idees, que la llibertat és perniciosa, que la gent d'ordre ha de sostenir les institucions d'ordre diví contra la massa vulgar, en els temps difícils que la providència ha suscitat per servir de prova, conservadorisme, antiliberalisme, jansenisme, tradicionalisme, entre els 18 i els 19 anys. És una cita una mica confusionària perquè sembla que parli de l'esquella però també parla d'ell. Diu, en religió és poc anar puntualment a l'església. Això per mi només té una època de qualque furor místic, l'època del jansenisme rabiós. Altrament, era poc curós de les obligacions religioses voluntàries. Del caramull dels coneixements adquirits passa a la cerca dels principis, los primeros principios de toda moral cívica. A l'ensems abandona els dogmes i tot l'edifici religiós que el cobrís salava, tan sòlid en aparença, caurà. Tot professant les doctrines més avançades, guardarà drets d'espiritualisme, del qual podrà tirar-ne a terra les doctrines, però no destruir-ne el sentiment. Aquesta crisi deu ser el motor principal en la tria de les lectures que aniran conformant un jove ple d'energies, però igualment ple de dubtes i inseguretats, i l'aniran orientant en algunes de les modestes iniciatives que li permet la connexió amb l'Ors, López Picó o l'editor Gustau Gili, a qui recomana llibres per publicar la Selecta Internacional, per exemple. És la crisi espiritual, com resumeix ell mateix, que el porta a l'examen dels grecs, de Kant, de Kierkegaard, de Nietzsche, de Tolstoi, de Hofstede, entre d'altres. A la llista que teniu en el handout que us he passat, és només un llistat d'autors i lectures realitzades el 18, el 19, part del 20. Com es pot veure, llegia molt, sobretot en francès, italià. En anglès no ho podem assegurar, perquè els títols en aquest cas no apareixen a la llengua original, només en el cas de Morris. I destaquem, per començar, que el jove Estalric, als 22 anys, es trobava absort en la lectura de Kierkegaard, aspecte que ja s'ha estudiat, i ja com a Leopardi, al qual tornaré. També mostra un interès manifest en l'obra del metge i erudit afrancesat d'origen menorquí, Joan Miquel Guàrdia, per això ens en parlarà Josefina Salort més endavant aquest matí. Per copsar el sentit d'algunes lectures, incloent-hi autors avui oblidats, s'ha de tenir present que Estalric, que era molt jove, devia voler fer-se un pensament i alhora situar-se a Barcelona per trobar-hi una sortida professional en el món editorial i de la cultura. Personalment, com ja he dit, tenia una tendència juvenil a l'espiritualisme, però passava per una crisi de fe, una crisi de creixement, diríem, arrelada en la voluntat d'afirmació i guiada per una voluntat també de recerca filosòfica. Fa sentit aquí la lectura de Rudolf Eucken, avui oblidat Nobel de Literatura del 1908, i concretament del llibre traduït al castellà el 1912, Les grandes corrientes del pensamiento contemporáneo. Citat al dietari i comentat al dietari. La lectura d'aquesta obra, per exemple, suggereix a Estalric l'escassíssima contribució de les nostres literatures al problema de l'esperit i l'estimula a treballar en l'obra de formació de la nació catalana. Això és una entrada del febrer del 18. En la mateixa línia d'indagació podríem situar el seu interès per la filosofia de Boutroux, que és el que fa el pròleg d'aquesta gran obra, o aquesta obra que té moltes edicions d'Eucken, que la va traduir Nicolás Salmerón el 1912 al castellà. Hi ha també un interès per la filosofia de Bergson i per William James, fins al punt de considerar aquests tres pensadors, Boutroux, Bergson i William James, mereixedors d'ésser divulgats als quaderns d'estudi de l'Ors. De la mateixa manera, també li entusiasma Goethe, a qui proposa traduir de Goethe al català les afinitats selectives, precisament una obra sobre la formació moral que tracta el conflicte entre la llei moral i la llei natural. S'interessa per la filosofia de la història del pensador il·lustrat Gian Battista Vico i pensa dedicar-se en un projecte de treball que bateja amb el títol L'esperit i les corrents nacionals en el món de després de la guerra, que com tants projectes d'Estelric no es va portar a terme. En la mateixa línia també ens podem fixar en les lectures que fa de Gioberti, teòric del Risorgimento, i de Giovanni Gentile. Estan recollits al dietari i especialment Gioberti és un lector de capçalera, sobretot, diu ell, les obres Rinnovamento Civile d'Itàlia i la nova patrologia. El nord d'Europa és un far. Estelric al·ludeix explícitament al model nòrdic de cultura espiritual, al centre i nord d'Europa, que ha reeixit a acostar el món intel·lectual a la burgesia. Una constant del dietari és l'ambició d'ampliar horitzons, d'aprendre llengües, particularment francès i alemany, per ser capaç de marcar una ruta i prendre posicions. I en aquesta ambició també hi entrarien lectures que estan recollides en el handout de promptuaris, de manuals, de lectures estrangeres, com això es diu l'elecció, no sé com, després també sobre les professions a Anglaterra, sobre què llegeixen les classes mitges a Anglaterra, diversos llibres que són manuals, de fet, orientadors. La llista de lectures també trasllueix la tasca orientadora d'Estelric en la configuració d'un cànon que ell voldria divulgar per mitjà de petits projectes editorials, dels quals es va fer responsable per encàrrec de l'Ors, com per exemple la col·lecció Minerva, per a qui s'havia d'ocupar de la traducció de fragments d'obres clàssiques de la literatura universal. Això ho diu el dietari, i a Minerva hi publicarà, traduïts per ell mateix, uns extractes de l'obra de William Morris, News from Nowhere, Noves d'enlloc, una utopia socialista d'inspiració ruskiniana en la qual es presenta una visió del socialisme a partir de la centralitat de l'art i de la cultura en la vida social. A més de Morris, Ruskin i Carlyle havien de figurar en la col·lecció Minerva, portada per ell, si fem cas de l'encàrrec que fa Cebrià de Montoliu perquè li escrigui les notes biogràfiques dels volums dedicats a aquests tres autors. Tornant a la selecció de lectures, una figura central estretament relacionada amb la crisi espiritual del jove Estelric és Leopardi. A Leopardi dedica molts fragments als dietaris inèdits i no inèdits i publicats, moltes energies, començant amb l'organització de les traduccions que van carregant els seus amics mallorquins, s'impliquen Joan Pons, Miquel Fortesa, Tòpol Magraner, Josep Ramis, Guillem Colom, per un possible volum de la col·lecció Lírics Mundials de la revista. És un projecte que no qualla editorialment, aparentment frustrat per l'escàndol provocat pel llibret de Morris. I això en Xavier Pla s'ha referit en un article recent. L'interès per Leopardi encaixa especialment amb la visió d'Estelric per la interpretació que en fa en clau melancònica, pessimista i sobretot autobiogràfica i psicològica. Anàlogament a com llegia Kierkegaard, de qui li agradava la faceta d'observador, la psicola subtil, de qui li atreia la melangia, la filosofia sentimental, el pessimisme, el sentiment tràgic de la vida, Estelric interpreta Leopardi en clau sentimental i troba d'entrada una ànima bessona amb qui comparteix la consciència de crisi espiritual. I ara em refereixo a la segona cita que teniu al darrere del handout. Diu, Leopardi simbolitzaria, si calgués, que hagués donar-li un valor representatiu, el turment de tota una època, qui, havent perdut les creences antigues i no havent-ne trobades de novelles, pateix l'angoixa del no-res. I troba en Leopardi un referent humà i literari. S'identifica pel seu amor als clàssics, perquè com ell mateix es va abocar de jove a la traducció de les obres d'Horaci, i s'identifica pel seu retorn al període d'infantesa i d'adolescència. Vist des de la lectura dels dietaris, Leopardi també podria ser admirat pels seus dots d'observació moral. Estelrich es pregunta, en els dietaris publicats inèdits, per la naturalesa humana, observa el comportament dels seus companys, es busca a si mateix, reflexiona sobre les seves pròpies indecisions i complexos, els seus dubtes, i en un moment donat, per exemple, que es compara amb creixells. Creixells, diu Estelrich, té clar el camí de la vida, mentre que ell es troba, cito, envoltat de tenebres, desconcertat. Potser és oportú citar precisament un passatge dels Detti Memorabili di Filippo Tanieri que Estelrich tradueix per la revista l'any 20, en què descriu un estat d'indecisió en què el traductor podia identificar-se perfectament. I ara és l'última cita que teniu reproduïda en el handout a darrere, diu Leopardi. Observava que sovint els homes indecisos són molt perseverants en els seus propòsits, malgrat totes les dificultats. I això pel fet mateix de ser indecisos, perquè si abandonessin la determinació presa, significaria que haurien de tornar a decidir una altra vegada. A voltes són molt ràpids i eficaços a l'hora de posar en pràctica allò que han decidit, perquè com que ells mateixos tenen por de dissuadir-se d'un moment a l'altre, d'abandonar el camí que han iniciat i de tornar a aquella penosa perplexitat i incertesa d'ànima que es trobaven abans de decidir-se, acceleren la realització i s'hi dediquen amb totes les forces, amb pesos més per l'ànsia i la incertesa de superar-se ells mateixos que no per l'objecte mateix de l'empresa ni pels obstacles que han de superar per dur-la a terme. És una reflexió de Leopardi. Estelrich ha viscut l'experiència de passar de ser algú conegut a les illes a ser un nouvingut a Barcelona, lluitant enmig d'un món intel·lectual que se li fa hostil, començant pel mateix Ors. Els dietaris, les recordances d'infantesa i els anys de formació prenen envergadura i es concreten en l'al·lusió d'uns llocs quotidians, a una terra, el paisatge leopardià de Montuïri, que l'inspira. I en definitiva, els temps de joventut són els feliços, com afirma Leopardi, el cant a la lluna, que és el que selecciona Estelrich, el fa traduir per Topol Magraner, per incloure la conferència que fa a Mallorca, de la qual parla molt també el dietari inèdit del 18, perdó, del 19. Estelrich farà un camí com a home d'acció, intervenint en el terreny de la cultura que fins aleshores era feu de l'Ors, fent servir la seva expressió. Martí Puig ens ha parlat d'aquesta rivalitat i d'aquesta ambició de superar-lo. Els dietaris dels anys 1918 i 1919 es pot percebre com el procés de desmarcament del jove Estelrich respecte a d'Ors evoluciona des d'una posició ancorada en un espiritualisme que sorgeix d'un aferrament patriòtic i nostàlgic a la terra, a la tradició, des del culte del jo adolescent i des de l'experiència de la crisi espiritual. Això és molt important perquè aquesta crisi, en aquell moment, no es pot deslligar d'una profunda afinitat amb el món intimista de Leopardi, que és potser l'autor més citat, sense cap dubte, sumats als dos dietaris. L'inquietud espiritualista, o si es vol filosòfica, no es va concretar en cap article seriós, en cap projecte d'edició o traducció. L'extens treball que Estelrich va dur a terme sobre Kierkegaard, lliurat per entregues en forma d'articles a la revista, tampoc no acabà resultant en un volum, en un volum que planejava. I justament a propòsit de Kierkegaard, hem de citar aquí un comentari molt poc amable d'Ors, que li transmet a través de Joan Creixells, l'amic Creixells, que no tan sols agreuja el distanciament amb el mestre, sinó que enfonsa Estelrich en una depressió. I ara cito del dietari inèdit. Li diu Creixells a Estelrich, de part de l'Ors, el que li ha dit l'Ors. Diu, com a estudiós de la filosofia, es notava en el meu estudi sobre Kierkegaard, molt treballat, certament, ganes d'aplaure els lectors, sense cap ficar-me en pregoneses. Darrerament, com a crític, tampoc no assolia originalitat. Bé, a la llum dels dietaris, sobretot dels dietaris inèdits, aquestes paraules són el detonant perquè Estelrich abandoni el projecte de tirar endavant el volum planejat sobre Kierkegaard. A partir d'aquell moment, Hostalric va prenent consciència que és un home d'acció, poc dotat per l'especulació filosòfica. El seu vitalisme idealista l'intentarà reconduir des d'aleshores lluny de l'ors, lluny de l'ors, sempre en la línia de l'espiritualisme actiu, encaminarà les seves energies al terreny de l'acció cultural, en dues direccions en les quals albira una possibilitat de reeixir i que són, en primer lloc, la internacionalització de la cultura catalana. I aleshores, estic parlant del 1919, ja comença a treballar per les oficines d'expansió catalana de Can Bó, estem al 1919. I en segon lloc, el treball de divulgació de la cultura a la burgesia, entre la burgesia, contribuirà a construir la Bildu a Catalunya. Aquesta és l'obra d'Hostalric, i en aquest aspecte sí que es troba més segur i té clar que pot fer-se un lloc en el món cultural català, si sap aprofitar bé la relació amb Can Bó. Gracias.